els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Seguim avançant al matí a Ràdio Estel. Encetem, doncs, la darrera hora al vostre costat. Mira, fa pocs dies que ha començat el curs escolar i potser algunes famílies, doncs, us pregunteu si heu de dur els vostres fills a logopeda. Els propers minuts del matí a Ràdio Estel els dedicarem avui a parlar precisament d'això, de la logopèdia i la psicologia. I ho fem amb Josep Maria Vila Rovira, professor de logopèdia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal? Molt bon dia, professor.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Recordem abans que si teniu algun dubte o voleu fer alguna consulta al doctor, ja dic clarament el doctor se m'ha quedat, el professor Josep Maria Vila, ens la podeu fer arribar a través del WhatsApp 663 99 30 62, o via el correu almatí@radioestel.cat. Nosaltres el logopeda és una funció, no, de professor, o potser és clar, és un ofici que moltes vegades pensem, quan hem d'anar al logopeda, no? Quina és la feina concreta d'un logopeda?
Un logopeda és un professional de la salut que pot treballar en entorns sanitaris o pot treballar en entorns educatius, però és un professional de la salut que s'encarrega d'ajudar a les persones a millorar la seva comunicació. I això vol dir que a vegades hi ha persones que demanen anar al logopeda perquè tenen un trastorn, una anomalia, una malaltia, o bé són persones que no tenen cap trastorn però volen millorar la seva comunicació. I això vol dir tant la comunicació oral com l'escrita. I vol dir infants, joves, adults i ancians, perquè en qualsevol moment de la vida podem tenir una alteració que ens provoca una pèrdua de la capacitat de comunicar-nos, malgrat que típicament tothom pensa que bàsicament és en la infantesa, però això no és del tot veritat. De fet, hi ha alteracions que afecten els joves, els adults i els ancians.
I això seria...
Per tant, podem posar un logopeda en qualsevol moment de la vida, i tant si tenim problemes o senzillament volem millorar la nostra capacitat de comunicar-nos.
Per tant, passaria una mica com passa amb els psicòlegs, no? Que a vegades pensem que només cal anar al psicòleg quan tens realment un problema manifest, però tu ens recomanes que, per exemple, nosaltres, no?, que fem servir molt la veu, doncs seria convenient anar al logopeda, seria positiu.
I tant. De fet, amb la veu ens dona un exemple molt gràfic que un pot necessitar un logopeda per millorar la seva veu, i els locutors de ràdio i locutores necessiteu tenir una bona veu que expressi bé els matisos del vostre missatge, i un logopeda els pot ajudar a tenir millor veu. I si un dia teniu una malaltia a les cordes vocals, uns nòduls, uns pòlips, el que sigui, i perdeu la veu o la veu se us enrogalla, haureu d'anar al logopeda perquè teniu un trastorn. Es pot anar al logopeda amb la veu sana per millorar la veu o amb la veu malalta per curar-la.
Ara estava pensant també, doncs, tota aquella gent que ens estigui escoltant i que potser, doncs, ha rebut un tractament de quimioteràpia, perquè un dels efectes és que se'n vagi la veu. El logopeda també ajuda, no?, a tots els pacients en aquest sentit.
Efectivament, les quimios, com tots aquests tractaments que són molt agressius amb malalties molt agressives, dissortadament, tot i que cada dia la medicina té tractaments més selectius i més precisos, afecta a vegades a òrgans o a funcions que no voldríem que els afectés. I molt sovint la veu es veu afectada per alguns tractaments de quimioteràpia. En aquests casos, el logopeda pot ajudar a que el deteriorament de la veu no sigui tan important, i quan els efectes de la quimio, de la quimioteràpia, vagin passant, això pugui anar revertint. I amb la radioteràpia, per exemple, també succeeix. Hi ha radioteràpies de la zona de cap i coll que poden afectar les cordes vocals, apareix una afonia, i el logopeda pot ajudar a la recuperació d'aquesta afonia. Com casos com aquest, n'hi ha molts, perquè la veu i el llenguatge i la comunicació està regit per molts òrgans. Hi intervé el cervell, intervenen els pulmons, intervé la boca, intervé la larinxa. Per tant, moltes coses que puguin afectar a cervell, a pulmons, a laringe, a llengua, afectaran el llenguatge i a la comunicació.
Mm-hmm. Ara ho dèiem, de fet, professor, fa només unes setmanes que ha començat el curs escolar. Quines senyals ens indicarien que el nostre fill té un problema i que, per tant, l'hauríem de dur a logopeda?
Bé, hi ha molts senyals, però em sembla que aquí hem de fer confiança amb els professionals que de manera normal atenen els nostres fills, que són les mestres i els educadors i educadores de les llars d'infants i de l'escola infantil, i el nostre pediatre. Més que tenir ara una llista de quines coses he de vigilar que el meu fill fa o no fa per anar al logopeda, potser el que he de fer és tenir una bona comunicació amb la mestra i els educadors del meu fill i amb el pediatre. I quan el pediatre o la mestra ens digui ojo, perdoneu l'expressió, atenció, compte, el vostre fill potser necessita una valoració logopèdica, llavors li fem cas. De fet, hem de pensar que els mestres i els pediatres, evidentment, tenen una formació molt competent per poder detectar dins del grup classe o en la consulta pediàtrica, detectar quan hi ha un cert desviament de la conducta, del comportament lingüístic que podem esperar. Ara bé, per no deixar només aquesta resposta tan tècnica i dir parleu amb el mestre o amb el pediatre, així a l'engròs, quan un nen al voltant de l'any no respon a sorolls, a mirades, a interacció amb el pare o amb la mare, comencem a dir què deu passar. Quan als 2 anys no hi ha unes quantes paraules que es fan servir per tot, hi ha paraules comodín, doncs si no hi ha paraules comodín que serveixen per tot, podem tenir un problema. Si als 3 anys la parla del nostre fill no és una parla mínimament clara, potser estem davant d'un problema. Dono aquests 3 punts. El primer any de vida, capacitat de contacte visual i de resposta a sorolls. Segon any de vida, primeres paraules que serveixen per tot i que es fa entendre amb tot. I tercer any, una parla que no se l'entén. Evidentment, si als 3 anys no diu res, tenim un problema. O sigui, d'aquí cap avall, evidentment, són senyals, són signes de comunicació, de llenguatge i de parla, de pronúncia, que cal tenir en compte. Però tot i així, si detectem això, parlem amb la mestra. Si detectem això, parlem amb el pediatre i ell ens derivarà, ens enviarà algun professional expert en això, que és el logopeda.
Professor, i Marta, jo això no sé si ho sabíeu bé, segur que no ho sabíeu, però a mi em va passar, professor, que fins als 2 anys no vaig parlar. Mm-hmm. Fins als 2 anys no vaig parlar. I clar, la meva mare, ostres, que no sé què li passa amb aquesta nena. I d'alguna manera, no sé si va ser el psicòleg que li van recomanar, és que aquesta nena, si se li dona tot, perquè era la petita de 4 germans... Clar, aquesta nena ho té tot. I jo, diguéssim, m'expressava senyalitzant. Uh-huh. És a dir, uh-huh, estava acostumada que m'ho portessin tot. Uh-huh. I, clar, moltes vegades és aquell lligam, no?, que hi ha entre la logopèdia i la psicologia, no també, doctor?
Correcte. De fet, hem d'entendre que el llenguatge en els humans està més o menys programat en la nostra base biològica. Però aquesta base biològica es posa en marxa per la interacció social. I aquest exemple magnífic, preciós, d'algú que ja s'entén només assenyalant, ens està parlant justament de la interacció. Vol dir que aquella interacció era molt permissiva i, per tant, no demanava a l'infant a fer evolucionar el llenguatge. De fet, perquè no necessitava més llenguatge fins als 2 anys, bàsicament el llenguatge serveix per demanar coses. Però a partir dels 3, dels 4, dels 5, ja no diguem els 50 i tants, el llenguatge serveix per moltes altres coses. I, evidentment, un dit serveix fins als 2 anys, però a partir dels 3, un dit ja no serveix per aconseguir, per interactuar. Per tant, la base del llenguatge és la interacció social. I, per tant, és cert, això és psicologia, o clar, i, de fet, una part important dels dèficits de llenguatge que trobem no són de base biològica, són de base psicosocial, són de base interaccional. La interacció dels pares amb l'infant, dels germans amb l'infant, dels nens i nenes de l'escola amb l'infant, és el que determina en gran part que aquest llenguatge evolucioni normalment o evolucioni amb discapacitats, dèficits, retards o alteracions.
Aquestes interaccions, Josep Maria, que amb les pantalles, no? Potser amb els infants cada vegada fem menys, no? Perquè sembla que cada vegada més ens comuniquem a través de pantalles i text escrit que amb la pròpia parla, no? Això té implicacions també en el desenvolupament de la parla dels infants?
I tant. De fet, l'hem de fer un crit d'alerta, autènticament un crit d'alerta. Perquè això que deies és molt cert. Els adults ja tenim llenguatge i hem decidit en els darrers anys que una part de la nostra comunicació la fem per WhatsApp. És veritat. I entre emoticones i paraules retallades ens expliquem. Però nosaltres ja tenim el llenguatge adquirit i en fem un ús elaborat, refinat, a base d'això, de llenguatge escrit amb una pantalleta petitona. Però no ens enganyem, nosaltres vam adquirir el llenguatge per la interacció amb la nostra mare quan menjàvem, quan preníem el biberon, quan preníem el pit, quan ens canviava la roba, quan ens banyava, quan jugàvem nosaltres. I quan jugava no vull dir amb una Game Boy, no, dic jugar amb una piloteta, amb una nina, amb un cotxet, amb una roba, a sobre el llit, amb allò mare i fill juguen i amb això, amb aquesta interacció mare-fill, es construeix el llenguatge. Per tant.
Professor de Logopèdia de Blanquerna Universitat Ramon Llull, Josep Maria Vila Rovira, que ens hem quedat amb un punt, que ens estava explicant.
Deia que la importància que avui hem de recuperar la interacció no per la pantalla, sinó la interacció directa. Podem afirmar que la pantalla endarrereix el llenguatge dels infants? I la resposta és sí.
Doncs ha quedat ben clar, Marta? Un altre dels temes que volíem posar damunt la taula avui, compartint conversa amb Josep Maria Vila Rovira, professor de Logopèdia de Blanquerna, és que amb la pandèmia l'ús de les mascaretes, clar, òbviament s'ha generalitzat, no? I portem gairebé 2 anys amb aquesta tela de roba cobrint-nos el nas i la boca. Professor, comencem pels més petits. L'ús de la mascareta pot tenir efectes en el desenvolupament de la seva parla?
En principi, no. Perquè hem adquirit el llenguatge o adquirim el llenguatge a casa per interacció amb el pare i la mare. I això ho fem sense mascareta. A casa anem sense mascareta. Per tant, l'impacte de la construcció del llenguatge és molt petit. És cert que alguns nens amb dificultat d'audició a l'aula amb la mestra amb mascareta, si porta una mascareta de roba no transparent, li pot generar una certa dificultat en la lectura labial. I és cert que perdem una mica la comunicació no verbal, però, si em permeteu, això que m'heu preguntat ve d'una fake, ve d'una falsa notícia. I l'he seguida molt intensament perquè va sortir un estudi als Estats Units fa més o menys un any, no portàvem encara gaire, i era un article del que els investigadors diem un article especulatiu. Uns investigadors es feien la pregunta de si en el futur veurem un endarreriment del llenguatge per motiu de l'ús de la mascareta, però no era una afirmació, era una pregunta. Dissortadament, alguns mitjans de comunicació van recollir el titular de l'article i ho van convertir en una afirmació. Uh-huh. Les mascaretes afecten el desenvolupament del llenguatge. I això va sortir publicat en llengua catalana i en llengua castellana i ha anat generant aquesta bola de neu que acaba dient sí, les mascaretes provoquen endarreriment en l'adquisició del llenguatge. És fals en el sentit general i hauríem de deixar-ho només en l'evolució més avançada del llenguatge, amb nens que ja estan a escola de 4 anys, de 5 anys, i potser sí que hi ha una certa pèrdua de la riquesa comunicativa perquè la mascareta roba una mica la precisió articulatòria i la comunicació no verbal. I només, torno a dir, amb nens en sordesa. Evidentment, el nen amb una pèrdua auditiva severa necessita del suport de la lectura labial o de la, sí, el seguiment labial, i per tant les mascaretes són un hàndicap per ells. Però clar, això afecta una part molt petita de la població i molt específica.
I ja per anar acabant, professor, amb mascareta o sense, què ens aconsellaries per tenir cura doncs, d'això de la nostra veu?
A veure, en general, la veu demana tres coses. Una, tractar-la bé i deixar-la descansar de tant en tant. Descansar callant i descansar dormint.
Això costa, a vegades.
Descans... Sí, sí, ja és... És que, mireu, les cordes vocals només descansen quan dormim profundament. Mentre estem callats, no acaben de descansar del tot, perquè són un orga de defensa del sistema respiratori. I no descansen fins que no estem dormits, però ben dormits. Clar, si dormim malament, si tenim un son molt curt o molt lleuger perquè tenim una criatura petita o perquè tenim un veí que fa soroll tot el dia, clar, tota la nit, doncs això perjudica la veu. Per tant, primer consell, descans. Segon, tractar-la bé. I tractar-la bé vol dir posem-li aigua i traiem-li fum. Posem aigua per hidratar, traiem fum, concretament el del tabac. I el tercer missatge és el que relaciona l'estat anímic, tornem a la psicologia, l'estat anímic i els problemes de la veu. Les èpoques dolentes de la nostra vida, per molta ansietat, molt estrès, molta tristesa, processos de dol, molt sovint van associats a problemes de veu. Per tant, si estem vivint una època de conflicte emocional, protegim la veu o demanem ajuda als psicòlegs per superar els nostres dols i els nostres mals moments i que no ens afecti la veu. Descans, hidratació i poc fum i bona salut emocional.
Doncs ens apuntem aquests bons consells que ens ha donat avui Josep Maria Vila Rovira, professor de logopèdia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies i properament el tindrem novament, a Marta, aquí al matí a Ràdio Estel.
D'aquí 15 dies, em sembla.
Doncs moltíssimes gràcies.
Perfecte. Professor. Ha estat un plaer i moltíssimes gràcies per la confiança.
No, no, ha estat un plaer per nosaltres, perquè, clar, aquests bons consells va bé tothom, Marta.
Sí, sí,
perquè...
sí, em sembla que també li interessa a l'Olga i als seus protagonistes ara de la secció de musical.
Bàsic, bàsic. Si cantes, imprescindible tenir bé la veu.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.